Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal esteu? Bona tarda, benvinguts un dia més a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra. En aquest dilluns 28 de març, on farem com sempre un repàs de l'actualitat del dia. Rep abans les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón i el Marc Pairès avui a les vies de so. Ja sabeu que avui Salut deixa de comptar els casos Covid i només farà proves als vulnerables. Què he de fer si sóc positiu Covid a partir d'ara? Catalunya gripalitza la pandèmia. La Covid passa a ser un virus respiratori més. Avui en parlem amb la doctora Vilella del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona. Parlarem també avui amb els peixaters, que asseguren que l'abastiment de peix fresc està garantit a Catalunya. No hi ha cap motiu per no comprar peix a les peixateries. Avui ens ho explica el seu president del Gremi de Peixaters de Catalunya, l'Alejandro Goñi. I els sindicats de bombers denuncien a Fiscalia que els equips de respiració que fan servir els bombers els posa en risc, asseguren que en els darrers dos anys ja han patit almenys una veintena d'incidents en què els bombers han estat a punt de quedar-se sense aire en plena feina. Ens ho explica l'Antonio del Río, que és el secretari general de bombers de la UGT. I atenció amb aquesta dada, el 85% de les mares tenen menys d'una hora lliure al dia. Una enquesta revela que les mares encara assumeixen la gestió i l'organització de totes les tasques relacionades amb els fills. La maternitat també suposa una elevada factura econòmica per les dones. És un estudi del que parlarem amb la Maite Egoscozábal, que és la responsable d'investigació social del Club de Males Madres i de l'associació Jo Renuncio. I com sempre, abans d'entrar en matèria, en aquest dilluns a les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts, encara fa sol, fa goig, el que fem és mirar el cel. I la informació del temps la porten des de l'Agència Estatal de Meteorologia i la veu del Said Sabai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya, cels coberts amb precipitacions en general dèbils i puntuals, juntament amb la possible reducció de la visibilitat en zones altes un dia més a causa de la pols en suspensió. Temperatures mínimes en augment amb valors d'entre 8 i 11 graus i màximes en descens amb termòmetres que arribaran als 17 graus a Lleida i 16 a Girona, Barcelona i Tarragona. També tindrem vent a Girona moderat del sud girant a est al litoral i fluix a l'interior. En el litoral sud i central de Catalunya, vent moderat del nord-est i vent fluix de component est a la resta del territori. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, per la informació. I anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber com es circula ara les principals vies. La informació la té la Marta López. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Parlem de problemes habituals aquesta hora a l'àrea metropolitana de Barcelona. Veiem retencions a l'exercici nord a la C58 des de Ripollet fins a l'ús del Trinitari, també a la C33 des de Montcada fins a l'ús de la Trinitat. D'altra banda, destacar l'autopista P7 amb cues a Barberà en tots els sentits de la marxa. També retencions a Parets del Vallès a la C17 en sentit nord, i pel que fa als accessos sud, doncs la circulació és més fluida, excepte l'autovia A2, on veiem retencions de sortida d'un tram d'uns 4 quilòmetres fins a Sant Joan d'Espí per un vehicle avariat. A banda d'això, a les rondes veiem cues intermitents, especialment en sentit 30. De moment, s'està de ser català de trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. I arriba el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la veu de la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant de la no aplicació de la sentència del 25% de castellà, que ha posat en marxa tota una ofensiva judicial.
Exacte, i en aquest sentit, l'Associació Professional de la Guàrdia Civil ha presentat avui un recurs al TSJ perquè s'apliqui aquesta sentència. També ho ha fet Ciutadans. En aquest sentit, davant de la Fiscalia, ha presentat una denúncia contra el conseller González Cambray i 4 càrrecs més d'educació per un presumpte delicte de prevaricació. Carlos Carrizosa és el portaveu de Ciutadans.
No cumple las leyes y encima es un cobarde y traslada a los responsables de los colegios catalanes y de los institutos la responsabilidad de sus propios incumplimientos, de su fanatismo político.
I el Partit Popular el que li demana a Pedro Sánchez és que faci de president i obligui el govern a complir la sentència en lloc de mirar cap a un altre costat.
El Comitè Olímpic Espanyol confirma la candidatura dels Pirineus pels Jocs Olímpics d'hivern 2030.
De moment hi ha un acord tècnic entre Catalunya i Aragó que s'haurà de ratificar amb un acord polític. Una bona notícia, sens dubte, per l'economia, per molts sectors i també arreu del territori. En el cas de Barcelona significarà la garantia d'un turisme internacional que és qui deixa diners al centre de la ciutat. Roger Gaspa és el president de Foment Comerç.
Qualsevol esdeveniment internacional és absolutament important per al comerç de Barcelona. Hem de tenir present que al voltant del 18-20% de la facturació que fa el comerç de Barcelona és a compres turístiques, a compres realitzades pels turistes.
I un aval molt important perquè prosperi aquesta candidatura dels Jocs d'hivern podria ser la Copa Amèrica de Vela que el 2024 acollirà Barcelona. Aquest esdeveniment també tindrà un retorn econòmic significatiu. Lluís Sans, que és president de l'Associació Amics del Passeig de Gràcia, diu que ja era hora d'una notícia com aquesta.
I l'alcaldessa, que va arribar amb altres prioritats a l'Ajuntament de Barcelona, amb els anys s'ha donat compte que també cal apostar per aquest tipus d'esdeveniments o atreure aquest tipus de d'actes que tinguin lloc a Barcelona, que això prestigia la ciutat i fa venir, al cap i a la fi, també activitat econòmica i visitants.
Segons el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, l'impacte de la Copa Amèrica a Barcelona serà 10 vegades superior al del Mobile. També la Generalitat creu que el retorn econòmic no serà puntual, sinó que començarà des d'ara mateix.
I les estafes pel mètode del Rip Deal van a l'alça a Catalunya.
Sí, es tracta d'intercanviar bitllets falsos per bitllets legals sense que la víctima en sigui conscient. Els estafadors es seleccionen víctimes que volen un préstec, que es guanyen la seva confiança i li diuen que quan rebi els diners ha d'abonar una comissió d'entre el 10 i el 20%. L'intercanvi s'efectua en un hotel o en una oficina de lloguer. El sotinspector dels Mossos, José Merino, recomana no fer mai transaccions econòmiques fora dels bancs.
Sempre és preferible evitar l'intercanvi físic de diners i que aquest intercanvi de diners es doni en un context convencional com podria ser doncs, a través d'una entitat bancària. És la millor forma de prevenir i evitar aquest tipus de frau.
Precisament fa uns dies, agents dels Mossos d'Esquadra van frustrar justament una d'aquestes estafes a l'Eixample de Barcelona i van detenir a 4 persones. Els Mossos reben cada any unes 30 denúncies per aquest tipus de delicte.
I el Delta de l'Ebre es consolida com una de les portes d'entrada a Europa de l'haixix procedent del nord d'Àfrica.
Organitzacions establertes a Catalunya compren potents narcollances cada vegada més sofisticades. Després d'Andalusia, el Delta de l'Ebre és la zona amb més desembarcaments de droga. Reuneix moltes condicions perquè sigui una zona molt atractiva pels traficants. Ens ho ha explicat el capità de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, Héctor Muñoz.
La orografía que tiene es idónea. Tiene una baja densidad de población, tiene múltiples accesos, son playas que tienen cierta facilidad para navegar en ellas, que tienen poca roca y que sobre todo les produce o les aporta una intimidad, una ocultación bastante fácil.
Fa pocs dies que la Guàrdia Civil va enxampar 3 narcollances amagades en camions que circulaven per la carretera d'Amposta a Deltebre. L'any passat es van intervenir 3.000 quilos d'haixís en 3 desembarcaments.
El sindicat de Mossos USPAC qüestiona l'actuació de la Divisió d'Afers Interns a la detenció d'un agent del cos.
Estava acusat de presumpte suborn i revelació de secrets a grup criminal. Dissabte va quedar en llibertat sense mesures cautelars perquè es va demostrar que tota aquesta informació formava part d'una investigació. Albert Palacio, portaveu d'USPAC, diu que s'ha posat en perill a la gent i als seus confidents.
Arribarem fins al final sobre les filtracions que efectua la Divisió d'Afers Interns dels Mossos per desprestigiar el cos i fer detencions totalment no arbitràries de fets que s'estan investigant i que ells mateixos rebenten les investigacions sense cap mena de pudor.
Segons el sindicat USPAC, els comandaments de la gent que va ser detingut estaven al corrent de la feina que estava fent.
Més informació que peponés a les diferents xarxes socials. Yolanda Bernal, companya d'informatius, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i quasi bé 9 minuts arriba el moment de l'altra actualitat, de l'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montse. Aquí sempre al teu costat, al costat dels oients. Bona tarda, què tal?
Doncs bé, amb ganes de començar la setmana. Vinga, amb el retorn a la feina també del Barça i de l'Espanyol.
Sí, recordem que encara queda una bona tongada de partits de seleccions. Per exemple, Espanya, que ve de guanyar en el retorn a Catalunya la selecció d'Albània, en partit amistós per 2-1. Demà té partit a Riazor visita La Corunya, el rival és Islàndia. Però sí, la jornada de Lliga arrenca el cap de setmana i, efectivament, els dos catalans de primera, tant el Barça com l'Espanyol, comencen a preparar el retorn. Comencem pel Barça, perquè hi ha un nom propi, ho venim comentant, sí. I és Ansu Fati, que ja ha tornat a la feina. A veure, els detalls els té el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Albert, aquest és el soroll que esperava Ansu, aquest que esteu escoltant de fons. Són els seus companys aplaudint a Ansu a petició de Xavi Hernández just quan trepitjava el camp de gespa de la ciutat esportiva, el camp Tito Vilanova. Després que el Déu Blaugrana superés les proves mèdiques aquesta tarda, que s'ha fet a les 4 de la tarda a la Cava Esports Cope, ens ho ha fet part de l'entrenament amb el grup, ha superat l'examen mèdic i ja està a les ordres de Xavi, i sobretot a les ordres també i amb el vistiplau dels fisioterapeutes del Futbol Club Barcelona. Està a la recta final de la seva recuperació, ja no cal que torni a Madrid, on anava per veure's amb el seu fisio de confiança, el Joaquín Juan, i ara ja mira el calendari per tornar a jugar. Segons informa la nostra companya Elena Condis, ho farà d'aquí unes dues setmanes si progressa adequadament. Recordeu que Ansu té un alt risc de lesió després de negar-se a passar per quiròfan i escollir el tractament conservador per a la seva lesió, el tendó proximal del bíceps femoral de la cama esquerra. Ara Ansu està amb ganes d'ajudar l'equip a la recta final de la temporada, se sent bé físicament, això és important, i en res, en uns minuts acabarà el seu primer entrenament des que es va recaure d'aquesta lesió el passat 20 de gener.
Gràcies, Víctor. Recordem que el Barça treballa pel partit. És un Sevilla vingut a menys, però sí. No deixa de ser un gran partit, jornada 30 a l'estadi, a les 9 de la nit, òbviament. Juga el Barça diumenge vinent, 9 de la nit, dic, i ho faig amb aquesta ironia i amb aquest to, perquè el Barça està abonat a jugar a les 9 de la nit, tant a casa com a fora. Barça-Sevilla, i l'Espanyol, doncs bé, l'Espanyol tancarà jornada d'aquí 7 dies, Montserrat. Serà dilluns de la setmana vinent, també a les 9 de la nit, a camp de la Reial Societat, Reial Societat Espanyol. Ja tenim per aquí el Quique Iglesias, també ha tornat a la feina, com venim apuntant, el conjunt blanc i blau. Què ens expliques, Quique? Bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol entrena des de 5:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Primera sessió d'una setmana que acabarà el proper dilluns amb el partit a Anoeta, amb només un dia de descans, que serà el proper dimecres. Novetat a l'entrenament, la presència de Raúl de Tomàs, un Raúl de Tomàs que evidentment no fa feina amb el grup, té molèsties a l'espatlla dreta i que serà dubte tota la setmana per saber si pot ser titular a l'equip de Vicente Moreno de cara al partit del proper dilluns contra la Reial Societat de Sant Sebastià.
Gràcies, Enric. És a dir, que tenim un Barça-Sevilla i tenim un Reial Societat Espanyol. Tenim Ansu Fati tornant a treballar amb el grup, amb prudència, amb calma, només fent una part de la feina des de les 6 amb el Futbol Club Barcelona. Fixa't que totes li posen, a Xavi Hernández, l'equip goleja el Bernabéu, el Reial Madrid, l'equip ja es veu capaç de tot, per què no també de saltar la Lliga amb aquest partit pendent que té, recupera efectius, totes li posen a Xavi Hernández i, en canvi, a l'Espanyol és dubte Raúl de Tomàs, RDT, de cara al partit a Sant Sebastià, després de ser baixa, malauradament, a la convocatòria del teu benvolgut Luis Enrique Martínez pel partit d'Espanya a Cornellà Prat davant Albània.
Efectivament. Escolti'm, en Joan Laporta, per què està guanyant més poder al Barça, si cal?
Doncs miri, perquè si vostè agafa l'organigrama del Futbol Club Barcelona, surt Joan Laporta com a president executiu, que és un cognom i és un càrrec que té remuneració. Això no vol dir que Joan Laporta estigui cobrant del Barça, perquè no està cobrant del Barça, i aquesta és una decisió que ha de passar per assemblea, perquè recordem que el Barça és dels seus socis, que deia l'expresident Núñez, no? I és una realitat, no és una societat anònima, amb la qual cosa és una decisió que hauria de passar per assemblea. Però és cert que assumeix les funcions, per exemple, que va deixar el director executiu del Futbol Club Barcelona, Ferran Reverter, que va deixar el càrrec fa ja unes quantes setmanes.
Escolti'm, avui ha passat per Sports Cope la Mapi León, no? La jugadora del Barça femení, que ens ha explicat.
Sí. Doncs miri, recordar que som a 2 dies del partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions entre el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid, amb 1-3 de l'anada, remuntant les Blaugrana. És un partit important, primer perquè pot donar acabar de certificar l'accés a les semifinals, però també perquè es jugarà al Camp Nou i perquè s'està intentant que sigui rècord d'assistència en un partit de futbol femení. Jo crec que Espanya ho serà de ben segur, però fem des d'aquí una crida perquè tots aquells i aquelles que en el seu dia, el mes de gener, van comprar, van adquirir l'entrada, hi vagin, perquè una cosa és tenir l'entrada i l'altra és anar. És a 6:45 de la tarda, dimecres. Jo crec que és una bona iniciativa, és un bon partit, és al Coliseum Blaugrana per anar a gaudir de bon futbol i d'aquest equip és el campió d'Europa, és el vigent campió d'Europa. Doncs mira, de l'eliminatòria, entre altres coses, li hem preguntat com la veu a Mapi León.
Nosotros empezamos perdiendo, o sea, que creo que eso es más que suficiente para no dar la eliminatoria por ganada o por resuelta, sino que hay que, es un partido que ellas, igual que nosotros cuando fuimos allí, éramos conscientes de dónde íbamos. Imagino que ellas quieren venir aquí y esta supuesta fiesta del fútbol femenino en el Camp Nou, pues ellas querrán aguarla. Y querrán decir, aquí estamos nosotras. I ni mucho menos está resuelta.
La cita és dimecres i aquestes són declaracions, insistim, de Mapi León, la jugadora del Futbol Club Barcelona Esports Cope.
I el Girona torna a l'Almeria amb el triomf, però, atenció, també amb quatre baixes.
Sí, la veritat és que els arbitratges no estan ajudant a un Girona que, tot i aquest arbitratge de Segués Ozkov, l'àrbitre basc en contra, perquè recordem que una falta a instàncies del VAR la va canviar i la va assenyalar dins, va demanar tornar a repetir un penal que havia fallat l'Almeria i el jugador que havia envaït l'àrea era un jugador de l'Almeria. Bé, tot i això, es guanya Almeria, quatre victòries seguides del Girona, és quart, està a 7 punts del segon de l'Almeria, plaça que, recordo, dona dreta a ascendir, a pujar de forma directa, i també té 7 punts de marge sobre el setè, que és el primer equip fora de les posicions de privilegi. Però el que deies és un peatge el que ha hagut de pagar el Girona. Perd a 4 futbolistes, Borja García, Santi Bueno, Aleix García i Ramon Terrats per sanció. I recordem que el Girona és l'encarregat d'obrir la jornada número 34 a segona. Serà el divendres vinent a les 9 de la nit.
I un altre nom propi del dia és el Brandon Davis, la lesió d'aquest jugador del Barça de bàsquet que ha quedat finalment en un ensurt.
Sí, perquè ahir a l'última jornada, jugada del derbi davant la Penya a Badalona, partit que va guanyar i bé el conjunt de Carles Duran, doncs va caure malament, es va lesionar a l'espatlla i pensàvem, estarà setmanes i setmanes allunyat de les pistes. Doncs bé, queda en un ensurt, veurem, hem de ser prudents, quan pot tornar. 3 partits, diu el Barça, que per aquesta lesió a l'espatlla dreta, una artritis posttraumàtica, estarà de baixa. 3 partits que són Ucam de Múrcia i Morabanc Andorra de la Lliga Endesa i contra l'Olympiacos a l'Eurolliga. Aquest és el mínim de partits que es perdrà Brandon Davis i, per cert, fa goig agafar la classificació de la Lliga Endesa. Barça, Penya, Baxi, Manresa, 3 catalans entre els 4 primers. Líder el Barça, per cert.
Escolti'm, les enquestes del dia, què diuen?
Doncs miri, preguntem, en clau Barça, us semblaria bé que el president del Barça tingui un sou? Sí o no? Aquesta hora guanya amb el 56% dels vots el no. I enquesta perica, miri, Montserrat,
digui'm.
Tenim el filial de l'Espanyol i l'equip femení líders dels seus respectius campionats.
Sí.
Qui pujarà? Preguntem. Donem 4 opcions. L'Espanyol B, l'Espanyol femení, els dos o cap dels dos. Aquesta hora, 7 de la tarda i gairebé 18 minuts, guanya els dos, 55% dels vots.
Olé. Albert Díez, més informació també a Cope Ponés i a les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies i fins demà, que vagi bé.
I a Deportes Cope, la linterna, a partir de 2:15 del vespre. Abraçada, fins demà.
Gràcies,
fins demà.
Les 7 de la tarda i quasi bé 18 minuts. Això és la linterna Cope Catalunya i Andorra. I ja sabeu que avui és dilluns, 28 de març, i que Salut ha deixat ja de comptar els casos Covid i només farà proves als vulnerables. Què hem de fer si sóc positiu a Covid a partir d'ara? Catalunya gripalitza la pandèmia. La Covid passa a ser ara un virus respiratori més.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8:30 de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web bars.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
Empresario, autónomo, este es un mensaje para ti. ¿Tienes problemas con los pagos de tus acreedores? ¿Vives con el miedo a una inspección? Debes conocer a Área Jurídica Global, despacho de abogados especialistas en inspecciones de Hacienda y en la refinanciación de deudas. Vuelve a vivir tranquilo, mereces una segunda oportunidad. Llama al 900 90 17 16 o entra en areajuridicaglobal.com.
Una segunda oportunidad con Área Jurídica Global. Es Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93 373 33 17. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca, porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario, cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
COPE Cataluña y Andorra.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you.
Aquest dilluns 28 de març de 2022, la pandèmia del coronavirus ja ha entrat en una nova fase. Més de dos anys després de detectar els primers casos, les quarantenes deixen de ser obligatòries per als casos lleus o asimptomàtics. Això també vol dir que donar positiu ja no implicarà tenir automàticament la baixa laboral. Ara només es podrà demanar si el pacient no es troba bé i té febre o algun altre símptoma que li impedeixi fer la seva feina, és a dir, com havia passat tota la vida amb les infeccions respiratòries. Qui només tingui mocs i una mica de mal de cap podrà fer vida més o més normal, tot i que Salut demana sentit comú per fer servir la mascareta i no anar a veure persones vulnerables. Per tant, aquest dilluns és un pas molt important per tractar el coronavirus com una grip. I per parlar d'això en tenim amb nosaltres la doctora Anna Vilella, que és epidemiòloga del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Vilella, bona tarda.
Bona tarda.
Com veu vostè tot això que està passant avui? Tocava?
Doncs en algun moment o altre tocava. Si és una mica massa aviat o ens hem precipitat, jo crec que no, que les condicions ens portaven a prendre una decisió d'aquestes, que evidentment es podia haver esperat una miqueta més, però després ja portàvem uns quants dies oberts, amb pràcticament totes les activitats obertes, i els casos, no diguem que han disminuït, però que estan estancats en un nivell determinat i, per tant, està bé.
Doctora, què s'ha de fer a partir d'ara si una persona sospita que té la Covid?
Si la persona sospita que té la Covid, tindrà una infecció respiratòria, com també pot tenir una grip, perquè el que estem observant és que estan augmentant els casos de grip ara en aquests moments. Per tant, sentit comú, una malaltia respiratòria es pot transmetre, podem contagiar a les persones que tenim al voltant i potser estem acostumats, no?, que si tenim una grip i seguim fent vida normal, però hem de ser conscients, ara hem de ser conscients que hi ha altres virus, que el fet de que nosaltres tinguem una malaltia lleu, això no vol dir que no puguem contagiar una persona vulnerable que resulti més afectada. Per tant, sentit comú, i si davant de qualsevol virus respiratori, si seguim fent, sortint al carrer o fent les activitats habituals, utilitzar la mascareta, que ara ja sabem com va això.
Efectivament. El que sí que ens podem fer és un test d'antígens d'automostra a casa sense cap tipus de problema, no?
Sí, això sí, evidentment.
Si dona positiu, ja no es tramitarà la baixa automàticament, doctora?
Sí, no es tramitarà, ni es tindrà en compte, ni es comptarà. Però jo voldria dir una cosa, o sigui, sí. Tenim símptomes respiratoris, ens fem un test i ens surt negatiu, podem tenir una grip. Per tant, i una grip també pot afectar persones vulnerables, que poden desenvolupar un quadre greu i requerir ingrés hospitalari. Per tant, davant de qualsevol símptoma respiratori, mascareta, sisplau.
Els que sí que es continuaran llavors fent proves diagnòstiques als centres de salut seran els més grans de 60, doctora, i aquestes sí. persones de risc, no?, com els immunodeprimits, sí. embarassades, sí. i els usuaris de centres sanitaris i residències i els seus treballadors.
Exacte, sí, sí, perquè en els centres sanitaris i en els sociosanitaris i en les residències s'hi acumulen persones vulnerables, i aquests ja sabem que tenen més risc de desenvolupar formes greus i en definitiva, si els diagnostiques, pots intentar algun tipus de tractament.
Doctora, veu vostè preocupació en la població? Cada cop i volta hem estat tan cuidats amb aquestes precaucions, amb aquestes proves, no sortir de casa, fer quarantena, i de cop i volta ara t'hi trobes que pots anar a treballar si no tens els símptomes greus, si et trobes mitjanament bé, etc. Quina és la sensació que li dona? Ja sé que han passat poques hores d'aquest dilluns, però quina sensació hi té vostè?
Bueno, la sensació que tinc jo, i això ja és fa unes quantes setmanes, que per la majoria de la població l'epidèmia s'ha acabat. Aquesta és la sensació que es viu quan surts al carrer, quan vas, agafes el transport públic. Dona la sensació de que ja no hi ha, ja el Covid ja no és un problema. I nosaltres que venim de dintre l'hospital, poses alguna vegada, i ara potser menys, però quan teníem tants pacients ingressats i veies el que passava al carrer, posaves les mans al cap.
Evidentment. Ara, abans ho deia vostè, hi ha el tema de la grip, l'altre dia en parlàvem en aquest programa, han augmentat els casos. La diferència entre grip i Covid, doctora?
Pràcticament no n'hi ha. Pràcticament no n'hi ha. Pensin que, jo no diré molts casos, però moltes persones joves que venen sintomatologia respiratòria i que van a urgències perquè es pensen que tenen una Covid, marxen amb el diagnòstic de grip. O sigui que són pràcticament indiferenciables. Uh-huh. Sí que mirant fi podria haver-hi algun símptoma, però no sempre es presenten. I ara, en els últims temps, la sintomatologia és encara més semblant.
Doctora, nosaltres ens hem estat emmirallant una mica en Dinamarca, no?, el que ha estat passant a Dinamarca sí. durant aquests dos mesos després de l'aixecament de totes les restriccions, sí. i sembla ser que la cosa està bé, cap problema.
Sí. Per això dèiem que podíem haver esperat unes setmanetes a fer això, però no masses, eh? Vull dir que la decisió es prendria sí o sí abans o després. El que passa, o sigui, per què es pren això? Doncs perquè hi ha unes altes cobertures de vacunació, que tot i que la vacuna s'ha vist que no protegeix el 100% per evitar transmissió, però sí que protegeix enfront a formes greus. I després perquè els índexs de contagis doncs, han fet que la població estigués més immunitzada. Uh-huh. I més qui menys té anticossos, i per tant el virus li costa una mica més de circular. Circula igualment, però és diferent de situacions prèvies.
Doctora, l'últim que ens queda ja, diguem-ne, és la mascareta. Hi ha predicció de quan la traurem del tot?
Bueno, jo no sé quines decisions prendran respecte a la mascareta, les autoritats. Jo soc partidària de que la mascareta es quedi entre nosaltres, que en els exteriors ja la vam treure, que a les escoles es pugui treure. Jo crec que seria bo que els nens poguessin jugar al pati sense mascareta, i a la classe també. Però jo la mantindria en locals tancats, que s'acumula molta gent, que la ventilació no es pot garantir, i la portaria sempre a la butxaca, i jo dic a la butxaca o al bolso, sí. perquè en situacions determinades te la puguis posar. Però això és una opinió personal.
Després cadascú que faci el que cregui convenient, però de moment no tenim una data de dir tal dia acabarem amb les mascaretes a dintre de la feina, per exemple. Doncs ens quedem, doctora, a les recomanacions generals per un positiu. Un, podríem dir estar-se a casa fins que marxin els símptomes, extremar mesures de protecció individual, reduir interacció social, fer servir mascareta i evitar el contacte amb persones vulnerables i no participar en esdeveniments multitudinaris. Aquests serien les recomanacions?
Exacte.
I davant algun problema, doncs el metge, òbviament, no?, que per això hi són.
Exacte.
Molt bé, doctora.
Totalment d'acord.
Anna Vilella, doctora del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltes gràcies. Ja teníem ganes de que arribés un dia com el d'avui, aquest dilluns 28 de març del 2022, on la pandèmia del coronavirus ha deixat ja de ser el que era i ha entrat en aquesta fase de gripalització. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Doncs a punt d'arribar a 8:15, això és la Linterna de Cope Catalunya, i parlem d'aquí un moment amb els peixaters, perquè diuen que l'abastiment de peix fresc està garantit a Catalunya, que no hi ha cap motiu per no comprar peix a les peixateries.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les ofrecería un seguro de moto desde 77 euros y también la asistencia desde kilómetro cero. Y como no, cobertura de casco, cazadora y guantes.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La situació límit que provoca la inflació de preus en energies i carburants afecta de ple també el sector primari. És el cas també de la pesca. Avui en parlem amb el president del Gremi de Peixaters de Catalunya, el senyor Alejandro Goñi. Senyor Goñi, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, com estan visquent vostè aquesta situació a la que malauradament ens veiem abocats tots plegats?
Doncs amb molta preocupació, perquè hi ha un contrasentit. Ens hem trobat, per exemple, 2 setmanes de vaga de transport i resulta que, no sé, a Catalunya, que és la banda que a nosaltres es pertoca, les tendes i els mercats han estat carregades de peix. Vull dir, no ens ha faltat res. No ha faltat res, ens ha faltat el client. I clar, per què ha faltat el client? Doncs perquè el client que arribava al mercat: ah, teniu peix? Ah, és que la tele, és que la ràdio... Esclar, és que ens han bombardejat, i jo ho entenc, hi ha hagut llocs d'Espanya que hi ha hagut molts problemes, és veritat, i de la banda d'Andalusia i Galícia hi ha hagut problemes per tenir peix i per arribar el peix als llocs. Però aquí a Catalunya, francament, jo la setmana passada li puc dir que a Mercabarna hi havia més peix que molts dies normals. Vull dir, i clar, ens hem trobat amb una baixada de ventes impressionant, com ho deia Berlo, com aquell que diu, i patint, perquè, clar, evidentment, no s'ha solucionat el tema, aquesta semivaga, o digue-li com vulgui, vull dir, no s'acaba de tancar, i sembla que hi ha alguns ports pesquers que també no estan prou d'acord, però no aquí a Catalunya, aquí a Catalunya no es produeix això.
Possiblement el fet de que d'altres confraries, no sé si a Tarragona parlaven de dies d'aturades degut al preu de l'energia, dels carburants, etc. No. Potser potser això ha fet que molta gent tingués una idea errònia del que passava realment en el sector pesquer.
Miri, a Catalunya ens hem trobat en 2 setmanes d'un mal temps horrorós, però amb el temps de mala mar, vull dir, em refereixo. Però nosaltres, encara que sembli estrany, a les peixateries vivim del temps. Això no es produeix amb altres, a la carn, i això no es produeix per al peix. Si no van a pescar perquè no poden, doncs no tenim peix. O el peix va més car perquè n'hi ha menys. Això és de lògica dintre d'un mercat, no? Llavors ens hem trobat aquí a Catalunya 2 setmanes amb un temps, bueno, brutal. Sí. Encara avui, me sembla, que ara ho mirava, encara avui hi ha mal temps, o sigui, no es... Tot el nostre peix aquí costa molt de trobar perquè no surten a pescar, però no per la gasolina en aquest moment, no pel el preu de l'energia, sinó perquè no han pogut sortir. A part també de que, com que avui el pescador, doncs, és una persona que estima molt el seu ofici, doncs aplica les veres que des d'Europa venen. Hi ha una sèrie de veres del nostre litoral, doncs, que també fa que moltes cofradies no surtin un mes, dos mesos, 15 dies, els dies que tinguin destinats com a vera. Tot això s'ha ajuntat, que no ha tingut res a veure amb la vaga ni amb l'energia, però s'ha ajuntat amb la realitat que està patint tota Espanya. I aquí s'ha creat una psicosi que, francament, estem molt preocupats. Escolti, el Gravit, la setmana passada, va fer una nota de premsa dient que les peixateres hi havia peix, i molt, i bo, i inclús li diria que ve de preu, perquè fora d'alguna espècie que veritablement pot faltar més o menys, la resta hi havia de tot. Per tant, jo vull transmetre això. Si vol menjar peix, que vagi als mercats i a les botigues, perquè n'hi ha.
Potser hi havia aquesta por de que a l'augmentar els preus de les energies, dels carburants, s'havia pensat, però segurament el peix pujaria també.
No va per aquí. Vull dir, el peix es regula pel mercat. No, a veure, volem que les energies vagin barates, perquè a mi, quan el meu negoci em porten el rebut de la llum, pues, evidentment, si ha pujat, pues, m'emprenya. No cal que, evidentment, em toca la butxaca. Però això no té res a veure amb que pugem o no el peix, perquè nosaltres, la majoria de nosaltres, la majoria, estem en mercats municipals, vol dir que estem en competència uns amb altres. Jo davant tindré un altre que té peix igual que jo i que té uns atesos amb un preu, i jo tinc que mirar de ser competitiu. I inclús els que venen en botigues també es troben això, perquè si no són competitius, al barri on són, doncs els deixa d'anar-hi, clar, no ens enganyem. Ara, nosaltres, torno a repetir-li, si hi ha 100 quilos d'un peix i hi ha 100 compradors, doncs li toca un quilo cada un. Si hi ha 100 compradors i hi ha 10 quilos de peix, comença a haver-hi alça de preu perquè tots volen aquell peix. Això és de lògica, vull dir, però ja li dic, no és perquè hagi pogut. És a donar la casualitat, però els preus del peix jo li puc dir que avui dilluns i demà es pot comprovar, estan en una normalitat de cada dia.
Uh-huh. O sigui, que diem des d'aquí que l'abastiment de peix fresc, senyor Gonyi, està garantit, que funciona amb total normalitat, per la qual cosa el consumidor té garantida la disponibilitat de peix i de marisc, i que hi ha varietats suficients i que no hi ha mancança de cap espècie significativa.
Home, sí, exacte. A veure, jo ara li parlo avui, demà, si desgraciadament aquesta vegada transports es radicalitza de no sé com, de no sé quantos, no sé què, ens pot arribar a afectar. Però en aquest moment jo li puc assegurar que hem passat dues setmanes de vaga, que els mercats han estat ben servits de peix, les botigues ben servides de peix, inclús li diria que no sé com, perquè això suposo que ha sigut degut a que altres llocs no s'ha pogut portar el peix que anava. Aquí a Barcelona hem rebut més peix del que rebem normalment.
O sigui que s'ha generalitzat la mala notícia, però a la Casa Catalunya no ha estat així, i està bé també dir-ho, perquè la gent sàpiga que això no està passant aquí a casa nostra.
No, senyora. I de moment, dues setmanes que portem en total normalitat, jo diria que més peix que normalment hem tingut.
Doncs ens quedem amb aquesta bona notícia. L'agraeixo molt, senyor Gonyi, Alejandro Gonyi, president del Gremi de Peixaters de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres per donar aquesta bona notícia. Per cert, aprofito, recomanem algun peix d'aquesta època per menjar demà, que és un bon dia, dimarts, per comprar.
Miri, jo li podria dir que qualsevol peix, no puc recomanar-ne un o altre, perquè per mi tots són bons. Des de la llagosta a la sardina, tot el peix és bo. Tot.
Doncs a comprar peix, que és bo i sa. Gràcies, senyor Gonyi, bona tarda.
Molt bé.
Gràcies.
Que vagi bé. Adéu.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro. Con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
7 de la tarda, 38 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí a res parlem amb els sindicats de bombers, que estan denunciant que Interior sap que des de fa 2 anys els equips d'aire que fan servir poden fallar i no els havien dit res. Avisen que utilitzar-los en qualsevol servei és jugar-se la vida. D'això en parlem ara mateix.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els sindicats dels bombers de la Generalitat han denunciat a la Fiscalia que els equips de respiració autònoma, els ERA, que fan servir en els incendis, no funcionen bé, cosa que posa en risc les seves vides. S'asseguren que en els últims 2 anys ja han patit almenys una vintena d'incidents en què els bombers han estat a punt de quedar-se sense aire en plena feina. Un dels primers incidents, crec, s'hauria produït en l'incendi d'un habitatge a Cornellà l'any 2020, i denuncien que des de llavors no s'ha solucionat el problema. Ho denuncia, entre ells, l'Antonio del Río, que és el secretari general de la UGT de bombers. Antonio del Río, què tal? Buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Explica'm una mica, en què consisteix o com són aquests equips de respiració autònoma anomenats ERAs?
Bueno, doncs són unes ampolles d'aire comprimit que van, bueno, van acoplades a unes espatlleres que subministran doncs, aire en atmosferes tòxiques, en espais confinats, amb focs i bueno, en aquests serveis en els que necessitem aire per respirar i no atmosferes tòxiques.
Un informe fet pel fabricant d'aquests aparells que feu servir de fa 2 anys ja alertava del problema de que no funcionaven gaire bé. Quina era la situació? Què passava? Han passat molts anys, no?
Bé, el que passa és que aquest informe ha sortit a la llum ara, al febrer. Ningú era coneixedor d'aquest informe i ara és el que hem portat a la fiscalia, a veure si hi ha indicis de delicte pel fet de que algú hagi pogut amagar aquest informe. Aquest informe, arran d'un incident que va succeir el 2020, en el que un bomber va quedar sense aire dins d'un foc d'habitatge, doncs arran d'aquell incident que es va denunciar per la part social, es va fer un peritatge i l'informe ha sortit ara a la llum, arran d'un altre informe de la mateixa empresa subministradora d'equips d'aire.
El senyor Joan Delor, que és del mes del juliol, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, diu que ja s'han revisat gairebé tots els compressors que serveixen per omplir les ampolles d'aquest ERA. Ara mateix, com està la situació, tot i que encara no estan tots els compressors assegurats, no?
A veure, els compressors ja estan tots revisats i certificats. El problema és que es desconeix la procedència de la contaminació dels equips de les ampolles i, per tant, ara mateix tenim un número d'ampolles contaminades per aigua, per humitat, que és el que provoca aquesta paralització, possible paralització dels equips de forma sobtada. I tenim un número indeterminat d'ampolles contaminades. Aleshores, dels 3.700 equips, doncs s'han d'anar revisant un per un. Ens van dir que això es començaria a fer aquesta setmana. Encara no tenim coneixement de que la licitació per via urgent s'hagi materialitzat. Per tant, estem a l'espera. El problema nostre és que, bueno, que sempre hem dit, i mientras tanto, què fem?
Exacte. Què passa si passa algun incendi i necessiteu fer servir aquests equips de respiració autònoma i no funcionen?
Pues per això hem acudit a la justícia, després de que l'administració no ens hagi donat respostes satisfactòries
envers a aquesta problemàtica que afecta, que pot afectar greument als treballadors, als bombers i bomberes. I el que demanem és que, primer, ja fa dos mesos que vam parar la paralització d'aquests equips, entenent que la nostra feina no la podíem deixar de fer, però que es podia haver començat a comprar equips ja fa dos mesos i anar fent la substitució de forma escalonada. Doncs ara estem en aquesta problemàtica, els incidents es continuen repetint i l'únic que ens queda és creuar els dits perquè no haguem de lamentar un accident més greu.
L'actual responsable dels bombers parla de desordre a la gestió anterior, un desordre que coincideix, diu, amb el temps, amb el cas de les irregularitats en el manteniment dels vehicles de bombers que està en investigació al jutjat.
Doncs sí, coincideix. De totes maneres, això és causa evident d'una desinversió endèmica del cos de bombers, bueno, dels serveis públics en general, però del cos de bombers en particular, que ha generat aquestes mancances, aquest desordre, aquest intentar fer amb el que tens, aquest intentar estirar els pressupostos retallats, i bé, d'això són responsables i còmplices totes les direccions generals i els governs que durant aquests anys han estat retallant els recursos a un servei tan essencial com és el de les emergències.
Antonio, al Cusé li hauria de caure la cara de vergonya de que els que vigileu que no ens passi res en cas d'incendi o d'altres coses que feu els bombers, vosaltres estigueu en aquesta situació. És al·lucinant.
Doncs d'això es tracta. Hem intentat arreglar aquest problema per la via del diàleg, per la via de la complicitat, per la via de trobar solucions entre tots, però quan ja ens hem sentit desemparats i amb aquest risc mortal imminent a sobre, doncs no ens ha quedat més que treure les vergonyes a algú i denunciar. I ara per ara pues, estem en aquesta situació d'alarma, de desempara, de demanar socors a la justícia, perquè ja no sabem què més fer.
Creuarem els dits perquè no passi res dolent, de la qual cosa ens hem d'empenedir, perquè malauradament estem parlant d'equips de respiració que són els que feu servir vosaltres, perquè si us fiqueu dintre d'un incendi pugueu respirar de manera autònoma, i la veritat és que és una autèntica vergonya que estigui passant això, que vosaltres hagueu d'anar fins a la Fiscalia a denunciar-ho. T'agraeixo molt, Antonio del Río, secretari general d'UGT de Bombers, que hagis estat amb nosaltres. Gràcies i enhorabona perquè feu una tasca que no té preu en unes condicions infrahumanes moltes vegades. Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
Para todos a los que les gusta estar juntos.
¡Vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás.
¡Vamos a por Pedro!
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La cura dels fills recau majoritàriament sobre les mares i que intentar conciliar aquestes tasques amb la feina suposa un cost econòmic, emocional i personal per les dones és una obvietat. Però ara, en una enquesta feta per l'associació de Jo no renuncio, el club de males madres, més de 51.600 dones han posat xifres a aquests costos. Avui en parlem amb la Maite Egoscozábal, que és la responsable d'investigació social d'aquest club de les males madres i l'associació Jo no renuncio. Maite, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, explica'm una mica què és aquest club social de males madres i associació Jo no renuncio.
Bé, és una comunitat online que realment neix a les xarxes socials quan la Laura, fundadora, ella es va començar a escriure pues, al Twitter i ara fa més de 9 anys, va començar a escriure en Twitter el per què ella se sentia una mala mare, no? Realment una mala madre és perquè, no és perquè ella sigui mala madre, sinó perquè la societat et fa sentir així quan no estàs complint el cànon de mare perfecta, no? Que ens inventen. I bé, doncs, va connectar amb una necessitat social, la seva experiència personal va connectar amb una necessitat social de trencar aquest tabú, no? Del mite de la mare perfecta, i dir lliurement com ens sentim, com vivim la maternitat i bueno, i el fet real, no, de ser mare, que no tot és tan bonic.
T'anava a dir que aquesta sensació de ser mala mare quan no arribes a temps a tot, imagino que és una sensació que no et deixa viure tranquil·la, no?
Sí, exacte. És una sensació de no poder estar bé o bueno, no poder sentir-te que estàs complint aquest cànon de mare perfecta que ens imposen, no? I tens aquesta sensació de no arribar a tot, de no estar fent res bé del teu rol com a mare, com a filla, com a amiga, no? com a parella també, i bé, pues, forma part d'aquestes exigències socials, no? que venen imposades, i el fet de no poder assolir-ho com suposadament s'ha de complir, doncs ens fa sentir mala mare.
Uh-huh. Els resultats d'aquesta enquesta, el cost de la conciliació, posen de manifest que la corresponsabilitat a les cases no existeix?
Efectivament. Realment és bueno, la corresponsabilitat és la clau, no? Perquè realment sempre s'ha vist com que la cura dels fills recau sobretot a les esquenes de la dona i no és així, no? I precisament aquesta exigència que t'ha comentat abans de la societat també necessiten que els homes siguin, que formin part, no?, d'aquesta cura i d'aquest treball reproductiu que és el de la cura, no? I ho hem dit en aquesta última enquesta, el tema de la corresponsabilitat, i ja no només és que sigui lluny de ser una realitat, el repartiment de les tasques de la llar, no? Ja no només això, sinó que a més les dones reconeixen, quasi gairebé un 50% de les dones reconeixen que els costa delegar i corresponsabilitzar les seves parelles de les tasques de la llar, no?
Per tant, i per què? Per què això? Per què passa això?
Bueno, exactament, no? Realment són els rols tradicionals de gènere que segueixen pesant sobre nosaltres, forma part d'aquestes creences de com ens hem educat com a dones i és molt difícil de vegades trencar amb això, no? Amb els rols tradicionals de gènere que per una banda doncs ho assumim amb naturalitat, ho naturalitzem tant que pensem que és lo biològic i lo normal, quan realment hem de trencar-ho, no? Els homes han de formar part d'aquest procés de criança i d'educació i de cura i les dones també, bueno, hem d'entendre que la cura no només recau sobre nosaltres, que no només som les responsables de desenvolupament, no? Tant físic com emocional dels nostres fills, sinó que ho hem de corresponsabilitzar pues, amb les nostres parelles o amb el nostre entorn, no?, familiar i social.
L'enquesta, Maite, també mostra que la maternitat també suposa una elevada factura econòmica per les dones.
Exacte. És que ho hem anomenat el cost de la conciliació perquè realment és un cost, no? Em sembla que la paraula cost està més associada al món productiu, però les dones, sobretot, estem assumint un cost en diferents àmbits, no? Un cost laboral i, per tant, salarial, perquè pel fet per la necessitat de tenir temps per la cura, estem renunciant a aquest temps de la feina, no? Al temps de treball. Llavors, la majoria, bueno, en aquesta també es veu, moltes dones assumeixen també aquesta reducció de jornada i no la parella home, no?, en aquest cas, i això suposa un cost salarial que estem assumint nosaltres principalment. Ja no només la reducció de jornada, doncs també les excedències o directament abandonar el mercat laboral, que també és comú.
S'han trobat canvis, Maite, durant la pandèmia, que hem estat a casa, homes, dones, junts amb els fills? Hi han hagut aquí, o aquí és on hem vist realment qui és qui porta el pes de la casa?
Doncs precisament, no? Quan va arribar la pandèmia, quan va arribar el confinament al març, vam dir, ostres, doncs és l'escenari perfecte, no?, perquè hi hagi corresponsabilitat.
Clar.
I que s'aposi, sobretot, no?, aquest mirall i que s'aposi la llanterna en la cura, no?, en aquella feina que sembla invisible als ulls de la societat. Però realment ho hem mesurat al llarg de la pandèmia i hem vist que aquesta corresponsabilitat no ha canviat, en molts casos també ha empitjorat, no?, i s'ha posat de manifest que realment les tasques, sobretot les emocionals i les de planificació i organització, les gestionen les dones. I, de fet, durant la pandèmia, tota aquesta gestió emocional d'acompanyar els nens en tot el procés pobres que han viscut, no?, ho hem suportat les dones majoritàriament, no? Per tant, la corresponsabilitat, un cop més, no és només anar a fer la compra o cuinar, sinó que també el repartiment d'aquestes tasques hem de pensar també en aquestes tasques que tenen a veure amb la planificació, l'organització i la gestió emocional, que és clarament una tasca que s'atribueix a la dona socialment.
En parlàvem del 57% de les dones que han patit aquesta pèrdua salarial quan han passat a ser mares, però també hem de parlar que el 65% tenen menys d'una hora lliure al dia i el 20% ni tan sols això.
Clar, aquest és un altre dels costos, no? El cost del temps per nosaltres mateixes, per la cura de nosaltres mateixes, no? I també per l'oci, perquè sempre hem entès, no, que el model tradicional de la gestió del temps són aquestes 8 hores laborals, 8 hores d'oci i 8 hores de descans. Però en el que veiem amb aquesta enquesta és que precisament s'estan oblidant de les hores que necessitem per la cura i l'atenció dels fills i filles, i per tant estem restant el temps, doncs, ja sigui a l'aspecte laboral o ja sigui a l'aspecte d'oci, no? Estem restant les nostres hores de temps per nosaltres mateixes. I a més, a la part més qualitativa, hem d'analitzar quan es fa, no? De quan disposem d'aquest temps per nosaltres, que normalment és al final del dia,
clar,
quan ja no podem més, que estem supercansades i que l'únic que t'ha de gust és estirar-te al sofà, però que no tenim aquest temps, pues, de dedicació, de cura d'una mateixa, no? Per tant, nosaltres sempre hem reivindicat aquest moment per una mateixa i que no s'entengui com un privilegi, sinó com un dret.
Efectivament, perquè, Maite, això també repercuteix després amb la parella, no?
Exacte. Si no hi ha un repartiment, i no només de les tasques, sinó també del descans, si no hi ha aquest repartiment de les hores de descans i uns descans més que d'altres, doncs llavors tampoc hi ha corresponsabilitat i tampoc hi ha justícia, no? Per tant, això acaba afectant, evidentment, a la parella.
Doncs des d'aquí hem volgut posar veus a aquesta enquesta, a més de 51.000 dones, que revela que les mares encara estem assumint la gestió i l'organització de totes les tasques relacionades amb els fills, i hem volgut parlar amb la Maite Egoscozaba, el responsable d'investigació social d'aquest Club de Males Madres i de l'associació Jo No Renuncio. Maite, gràcies per dedicar-nos una estona del teu temps lliure, que sé que l'aprofites i bé, i per haver estat amb nosaltres. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I nosaltres també marxem, però et deixem en bona companyia amb Àngel Expósito i la Linterna i el repàs del que ha estat tota l'actualitat del dia d'avui. Salutacions de la Montse Rodríguez. Que sigueu feliços. Més informació a cope.es, a les xarxes socials, i si voleu recuperar alguna cosa del programa, a través del perfil de la Linterna, Cope Catalunya i Andorra. Que vagi bé. Àngel Expósito, tot teu. Bona tarda. Adéu-siau.
Cataluña y Andorra.
¿Buscas un sofá donde relajarte?
En Hipoyagán te lo ponemos fácil. El sofá es el mueble que más se usa de la casa. Además de confortable y resistente, tiene que encajar en el ambiente. En Hipoyagán tenemos una gran exposición de sofás, cheslong, butacas, sofás cama de diferentes medidas, colores, telas y con precios imposibles de mejorar. Cheslong modelo Lorraine con puff reversible, 699 euros. Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y Hipoyagán.com.
Et vols vendre el cotxe?
Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a limpiar.